Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
Al darrer ple de l'Ajuntament de Pollença es va aprovar una declaració institucional per sumar-se als actes de la commemoració dels 500 anys de les Germanies. De fet, l'aniversari, el 500 aniversari de l'inici de l'aixecament és aquesta mateixa setmana, el dia 7 de febrer, va ser el dia 7 de febrer de l'any 1521. I per això, sobre aquest episodi, avui a Hora Baixa en volem parlar amb dos historiadors. Tenim aquí a la ràdio a l'historiador pollensí Miquel Amengual, benvingut. I també tenim per telèfon a un altre, diria que experta, perquè està fent la tesi sobre les Germanies i també és membre de la plataforma Germanies 500, que és na Maria Margalida Perelló. Benvinguda.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots dos, per tant, per ser aquí a Hora Baixa amb nosaltres. I abans d'entrar en males, diríem, i explicar el que va ser i què varen significar les Germanies, m'agradaria posar-ho una mica en context. Les Germanies, un dels episodis més esgarrifosos pel que fa a morts. I apoyant-se aquí, dèiem, el dia de la desgràcia a l'assalt corsari de Dragut. Així que per posar-ho un poc en context aquí, apoyant-se, quin d'aquests dos episodis va causar més víctimes i més mortandat? Quina va ser més desgràcia, per dir-ho d'alguna manera?
I de, mira, ara que ho comentes, ho estava cercant. L'atac d'en Dragut de 1550 se calcula que varen morir unes 50 persones i unes 100 i pico varen ser fetes captives. Uh-huh. 30 anys abans, idò, el dia de la destrossa, 200 persones, 200 pollencins i pollencines, dones i nins, uh-huh, van ser cremades dins l'iglesi, més totes les víctimes que hi va haver a la posterior batalla. Uh-huh. Així que crec que les dades són prou rellevants.
Prou rellevants. I segurament també té alguna explicació perquè la memòria històrica o la tradició hagi quedat més en la memòria i en la tradició festiva, diríem, l'atac de Dragut que no pas les Germanies, no?
Sí, supos que s'hauria d'investigar, però en un primer moment o dos dies varen deixar la seva petjada a la memòria de la gent, perquè si tenim aquests dos noms, dir de la destrossa i dir de la desgràcia, per veure que després, al segle IX, quan se va crear les festes de la patrona, se van centrar molt en aquest dia. I n'hem de tenir en compte que, per exemple, que dins el segle IX totes les elites que promovien la recuperació de les festes eren unes elites molt conservadores. Mm-hmm. I per als historiadors conservadors del segle IX que van començar a estudiar les Germanies eren vist com un acte de delinqüència, pràcticament.
Clar, no un acte a reivindicar o commemorar com si fèiem avui en dia.
Correcte. Mm?
I ara sí que anem a explicar què varen ser les Germanies. Un aixecament que crec que estaria bé començar per explicar quines varen ser les motivacions que varen provocar aquest aixecament agermanat.
Les motivacions que provocaren el cement agermanat varen ser múltiples i diverses i que venen de molt enrere. No varen ser un fet aïllat que se varen produir en el 1521, uh-huh, sinó que la múltiple casuística ja és al final del segle XIV. Uh-huh. En la revolta de 1391, que s'ha coneguda popularment com a Salt en Escai, ja hi havia una situació molt complicada. I era una vida molt mal de dur, amb unes condicions molt dures, amb moltes anys de pesta, molta fam i amb uns impostos molt elevats. Se va fer aquesta revolta, se va sufocar i els problemes van continuar i amunt s'hi va afegir la repressió. Uh-huh. Després, el segle XV no va millorar, la situació encara va pitjorar més, l'economia va entrar en fallida, les solucions que se posaven o se proposaven eren pràcticament inviables. Bé, eren viables, el que passa que xocaven sempre amb la oligarquia que s'oposava a qualsevol tipus de reforma que se pogués llevar a fer privilegis. I clar, era impossible fer una reforma econòmica i també hi ha altres causes, com per exemple l'enfrontament frontal que hi ha hagut temps entre els forans i els ciutadans, per tenir més por per part dels forans, els conflictes de banderies, la falta constant de gra. Tot això se va sumant i provoca que a principis del segle XVI s'aquestin les condicions ideals per les quals se pogués crear la Germania Mallorquina, però hi ha un fet que va propiciar encara més i va facilitar que l'esclat de la Germania va ser la defensa de Bugí de 1515, que va ser quan els mallorquins van anar a defensar Bugí, que és un lloc de Nord d'Àfrica, i allà van començar a conèixer tàctiques de guerra i a utilitzar armes de foc. I clar, ens trobem que a principis de 1521 havíem allà una població armada i un coneixement de guerra.
Clar.
I
clar.
Que era tot un context molt propici a que se pogués fer absolutament esmenat.
Explicaves, doncs, que la situació era molt difícil i molt mala de passar per les classes, bé, classes és un concepte molt modern, però vaja, per aquests sectors
humils.
Sí, per aquests sectors humils. Per posar alguns exemples molt clars, per exemple, imposts injusts, o quasi podríem parlar d'espoli fiscal, alguna cosa que m'ho serveix aquí d'exemple molt clar, a la qual estaven sotmesos.
Hem de tenir en compte que, per exemple, a tall d'exemple perquè ho s'entengui perfectament, en 1373 els ingressos de Reina de Mallorca eren 30.000 lliures, les despeses eren 32.700, és a dir, hi havia un benefici de 240 lliures, més o menys, i després hi havia un deute acumulat de quasi 300.000 lliures, que els interessos més tot aquest deute feia que s'haguessin de fer molt d'impostos indirectes, s'hagués de posar un impost, per exemple, a la sal, que la gavella de la sal, a la cita de la carn, i a més de tots els maridatges, coronatges que s'havien de fer i tots els debets que s'havien de destinar a la corona. Que cada vegada anaven augmentant més i cada vegada que la corona d'Aragó, ja quan posaven part de la monarquia hispànica, hi havia guerra, s'havia de ser un donatiu i és que era inassumible.
Clar, una situació en la part econòmica que ofegava aquests sectors humils, que m'imagino que tampoc no tenien accés, per exemple, a la política, vull dir, la corrupció, dirien, devia estar a l'ordre del dia també en aquell moment.
Sí, de fet, el que demanaven era un canvi de govern, és a dir, poden entrar dins el govern i una depuració, perquè la corrupció estava a l'ordre del dia.
Aquestes eren principalment, doncs, les demandes dels agermanats. Es clamava per una transformació, diríem, ben profunda de la seva terra. Qui varen ser els sectors que varen impulsar aquest aixecament? Com es va anar coent tot això?
A diferència de l'aixecament de 1391 i 1450, la Germania va estar va ser impulsada per el menestral de ciutat. I cap de pocs dies o setmanes s'hi adherien la part forana. Totes les viles menys una, el Cudi.
I per què el Cudi no?
El Cudi va ser lloc de refugi de molts de nobles, com que era una vila amurallada, era el lloc ideal per refugiar-se. Això no vol dir que el Cudi no hagués agermanat, però va ser allà on s'hi van refugiar. De fet, aquest que anaven en contra de la germania s'anomenaven mascarats, els agermanats els anomenaven mascarats, i si pogueren se refugiaren dins el Cudi, i els altres si pogueren se n'anaren a Menorca, a Eivissa, a València o a Barcelona.
Parlant, per tant, si va partir de ciutat i se va estendre a la part forana, menestrals i pagesos, bàsicament, no?
Totalment, sí.
I el CATS d'aquesta revolta? Els noms sí que són segurament el que més coneixem, Joanot Colom, Joan Crespí, aquests noms sí que ens han quedat a la memòria. Qui eren? Qui varen ser aquests personatges?
El primer líder de la Germania Mallorquina va ser Joan Crespí, que va liderar solament des del febrer del 1921 fins al setembre, quan va caure en desgràcia se va fer un consell i se va substituir per una altra persona, és a dir, se van elegir altres historiadors i després va ocupar el seu lloc com a historiador bé comú en Joan Colom. I després hi ha un altre personatge també rellevant, que és en Pau Casanovas, que és un inquem, i són persones que més o menys sí que ens han quedat, però la memòria col·lectiva que tenim de la germania mallorquina és bastant escassa.
Sí, sí. Ja li demanaria a Maria Margalida, perquè en Mateu Roger, a l'història de Pollença, mos xerra d'un incipient capdill de la germania, dels germanats pollencins, que era un tal Miret. No record si era Joan, sí. Miret, i en saben res d'aquest personatge, o és un personatge a investigar?
És un personatge a investigar, és una cosa pendent encara.
Està bé, està bé.
Per tant, coneixem poca cosa de germanats pollencins.
Sí, sí, sí.
Falta posar nom propis, idò. Hi ha camp d'investigació.
Sí, en Mateu Roger, per exemple, la seva història de Pollença, que és de l'any 20, si no vaig malament, 1920, em fa un relat i dedica bastantes pàgines, perquè clar, ell agafa bàsicament les obres que hi havia en aquell moment, que són les d'en Quadrado, no? I les cròniques d'en Vinimelis, d'Ameto, etc. Sí que porta alguns documents que supos que són de l'arxiu local, però poquets, vull dir que encara és un camp per fer-hi feina.
I tant.
L'aixecament, per tant, deien que va ser dia 7 de febrer de l'any 1521. Prèviament hi va haver, tornarem a parar, un altre terme molt modern, negociació o acció prèvia a l'aixecament. L'aixecament va ser la darrera instància o tot ja se va plantejar com un aixecament?
Aquí tenim diverses teories. Hi ha una visió, una teoria que diu que dia 7 de febrer ja era el dia que s'havia previst per dur a terme l'assaltament i el Miguel de Borré va ordenar la detenció, l'empresonament dels menestrals el dia anterior i l'altra teoria o l'altra visió diu o afirma que no havia cap dia triat i que simplement davant un imminent alçament el virrei Miguel de Borré els va empresonar i això va provocar que una massa de població s'anàs davant cort i els atreguets de la presó.
I així va córrer aquest aixecament per tota l'illa, no?
Sí, i tant.
En una època sense WhatsApp, que ara podem organitzar una concentració en qüestió de minuts, però això també va funcionar. Sí. Res, bromes a part, així va ser l'aixecament. Quins van ser els episodis, batalles més destacades d'aquest aixecament agermanat i també que és allò que mos va tocar més de prop, que és allò que va tocar més de prop a Pollença quan a l'aixecament?
Típicament s'ha dit que hi ha tres grans batalles, que és la batalla de Pollença, que se desfassa, la batalla de Son Fornari o Can Fornari a la Pobla, entre la Pobla i Muro, i la de Rafal Garcés. Però a Pollença teniu altres batalles de les germanies. Per exemple, i el 15 de febrer de 1522 hi ha un combat entre el Codient i Pollencins. I el dia de Sant Jordi d'aquell mateix any també n'hi ha un altre, i els dos perderen els agermanats.
I si no vaig malament, o si tu m'ho sabràs, també els pollencins participaren o foren assetjaren el Cudi, no?
Oh. Sí, totalment. Clar, per la proximitat, eren els que els assetjaven més. Era un punt de referència de germanats Pollença.
Per tant, hauríem de cercar aquí els orígens de les rivalitats entre el Cudi i Pollença, no?
Segurament, ja venen de més enrere que del futbol, o no? Sí, rivalitats entre pobles que potser es deuen a coses que no sospitàvem. Així varen anar les coses, en batalles que varen deixar moltíssim de morts, no? Se sap, tenim xifres, diríem, de les conseqüències que va dur aquesta revolta germanada?
Sí. Just de les batalles, se sap que Pollença, a part de les 200 dones i nens que morien dins l'església, aquell mateix dia, en general, les 6 batalles, se morien 500, uns 500 més o menys. Davant de la germanat. De la batalla de Son Fornari se moriren 1.000 i després a Rafal Garcés uns 500 més. I després ja hi va haver la capitulació de la ciutat dia 7 de març del 23 i van començar les execucions i ja en el maig i en el juny tenim execució en concert de Joan Colom. I després se van executar els principals líders, perquè just antes de acabar la Germania se va oferir un perdó, que després no va ser tant perdó, perquè hi havia multes econòmiques per tota filla, tant els que s'havien alçat com els que no.
Per tant, dir, no se va complir amb aquestes capitulacions, diríem.
No. Van haver de pagar, els que s'havien agermanat van haver de pagar per mal que havien fet, i els que no s'havien agermanat van haver de pagar per haver-los alliberat.
Sí, això era bastant habitual, no? Sobretot que època moderna és on hi havia més casos de l'art de la guerra, tal, les regles de la guerra, capitulam, tal, però després, a l'hora de la veritat, la repressió no coneixia capitulació ni res.
Un paper banyat.
Totalment.
Per tant, això va acabar simplement amb que les tropes reals varen avançar de forma imparable, diríem, i deies que el darrer reducte havia estat Ciutat, i es dona per acabat quan aquest aixecament agermanat?
17 de febrer del 17 de març del 1523.
Del 23. Sí. I després tota aquesta repressió econòmica i també n'hi va haver el cap, sobretot, que varen pagar a la seva pròpia vida. Era com una manera també de donar una lliçó.
Sí, era una manera de donar un exemple. De fet, el cap d'en Joan Colom va estar 299 anys penjat a la plaça de Porta Pintada a Palma, fins una gavi, fins al 1822.
Per tant, això no és anècdota, això és ben cert, que varen tenir el
això és ben cert, no se va despenjar fins que sigui liberal, va decidir que ja era hora d'acabar la repressió i que ja s'havia acabat.
En conclusió, per tant, les condicions d'aquests sectors humils no varen millorar, sinó que poden dir que varen empitjorar i tot, per tant.
Els mals continuaren i la repressió encara va ser més forta. I a més, varen haver de patir una onada de pesta just quan s'acabava la Germania. Va ser un desastre.
De fet, sí. Maria Margalida, que troba, però ja sempre ho he vist, com que la Germania, la repressió d'aquesta tan bèstia que després no hi ha més revoltes populars fins pràcticament moviment obrer, no? O sigui, revolta.
Sí, ben cert.
És així.
És ben cert.
De fet, segle XVII és segle dels bandejats, en què la gent que 100 anys abans havien ser germanats lluitaven entre ells a càrrec per comanda del seu senyor. En canvi, jo sempre he tingut aquesta relació de que la repressió de la Germania va ser tan bèstia que se desmunta totalment l'empenta popular.
Sí, perquè així com na Maria Margalida parlava d'episodis previs de que 1391, després aquest aixecament del forà de l'any 1450, prèviament sí, però després no hi ha més aixecaments, no hi ha una continuïtat d'aquest cas. Suposo que la por és la que va governar durant molt de temps. Ho veus així,
sí,
també?
Sí, jo sí, totalment, sense cap dubte. De fet, és que no trobant respost, jo sempre m'han dit que la Germania mallorquina ha estat la darrera revolta o revolució del poble mallorquí.
Escolta, ara, Maria Margalida, tu què estàs fent la tesi sobre les Germanies? També m'agradaria demanar-te un poc sobre la historiografia, si se n'ha fet prou cas o no a la Germania, perquè com abans en Miquel, a l'hora de recuperar, per exemple, certs esdeveniments històrics, aquí Pollença es va fer amb el cas de l'assalt corsari de Dragut, però no, per exemple, a la Germania. Durant temps en què segurament tot era més conservador, no era un episodi històric atractiu per estudiar, per exemple?
Exacte. A llarg de segles, bé, primer de tot, hi ha una cosa clara, no tenim cap foto documental des del punt de vista dels agermanats. I tenim constància que sí que n'hi havia. Que si fins i tot en el segle XVII circulaven. El que passa que a dia d'avui no en tenim cap. Ja, per tant, no sabem què pensaven els agermanats.
Sí, sí.
Després, clar, són els mateixos històries des del punt de vista dels vencedors. I L'història que ens han contat en el llarg dels segles de 7, de 8 i de 9 és bastant cercada, molt depurada i des d'un punt de vista molt, molt conservador. De fet, en el segle de 9, a final, a partir de 1870-75, hi va haver un conflicte historiogràfic entre dos historiadors, en Josep Maria Quadrada i Alcantara Penya, perquè un criminalitzava la Germania i l'altre pues, que tampoc havien estat, que les seves causes havien estat un poc justes i que era lògic.
Clar, que vivien en una situació d'opressió important.
Sí, ja va començar a veure que doncs, bueno, i així tot va ser segle de nou, sobretot a finals, quan va començar a produir bastant, sobretot història local. Per exemple, Pollença, en el 1920 ja se publiquen i hi ha totes aquestes relacions amb les Germanies. I en el llarg del segle XX, sí, sobretot a partir dels anys 70, hi ha moltes publicacions, d'articles, però també encara estan un poc influenciades per aquesta visió més tradicionalista, però a partir dels anys 80 i 90 ja defugen i comencen a sortir llibres molt, molt bons. De fet, un d'essencial és del 82, que és la Germania dels Països Catalans, de Nebulosa i Duran.
Per tant, si parles dels Països Catalans, això va ser un moviment que no només va ser mallorquí.
És a dir, a València hi va haver germanies, en el 1509 fins al 21, i a Mallorca també va anar a relar. I de fet, hi ha la germania mallorquina, però a Catalunya, tot i que hi va haver intents, segurament pues, per el record de la Guerra Civil Catalana, que encara era molt recent, no va relar. Així tot tenim casos de llocs com Ulldecona, que sí que se germanaren, però no així en conjunt.
Perquè jo a vegades he sentit dir que se poden comptar les germanies una mica les guerres de remences, però no és exactament el mateix, no?
Exacte. No és el mateix. Està bé.
Perdona que t'he interromput, no sé si volies dir alguna cosa.
No, digues.
Després de parlar de tot això, clar, també és important destacar, ho deia al principi, que hi ha una plataforma, la Germania 500, que el que pretén és rememorar tots aquests fets i hi haurà una lectura d'un manifest a diferents indrets. A Miquel ja m'ho confirmava a mi just abans de començar que aquí serà a les 11:30 diumenge, no?
Sí, correcte, serà diumenge dia 7, a les 11:30 se farà davant Can Llobera.
I que a més també al llarg d'aquest any o del pròxim fins i tot se duran a terme molt d'actes, xerrades, conferències i diferents esdeveniments per poder rememorar tot això. Per acabar, m'agradaria que me donéssiu la vostra opinió sobre per què s'ha de rememorar tot això, perquè salvant molt les distàncies hem sentit moltes paraules que continuen molt vigents, jo què sé, corrupció, classes oprimides, injustícies socials, vull dir que moltes coses en què ara salvant molt les distàncies no té res a veure, però que tot això és encara, no?
Sí, bé, crec que estan molt acostumats a que memòria històrica ho aplicar més època contemporània, recorda la Guerra Civil,
sí,
que evidentment
sí.
Ha de ser, però això també és memòria històrica. I és per tirar endavant, per mi, com a poble, per jo és bàsic tenir en compte aquestes coses. I que una data tan redona com 500 anys, que no s'havia de desaprofitar l'ocasió. I si ve cert, sobre el que deies, que des del segle IX cap aquí sí que ja hi ha hagut altres moviments populars importants, tenint en compte que Mallorca no era tant, el poble de Mallorca no era tant un poble adormit com m'havien contat, sinó que també hi va haver aquests episodis de revolta en què mallorquins i mallorquines van lluitar per els seus drets, per tant crec que és una ocasió que s'ha d'aprofitar.
Maria Lida, tanca tu si vols aquesta entrevista, dona-nos motius per rememorar tot això.
Jo coincido totalment amb en Miquel, tot el que ha dit és supercert i jo crec que tots els que estem impulsant actes i que hi som dins la comissió cívica pensant el mateix, que s'ha de fer molta pedagogia, que desgraciadament se'n sap molt poc a nivell popular i a les escoles i tot se'n xerra molt poc a quasi gens i és necessari, perquè si no explicant el personatge històric qui l'explicarà? Així que és necessari.
Per això, la història no és idíl·lica mai, i els episodis que són tràgics i dolorosos també s'han de conèixer i s'han d'explicar, igual que la resta. Res, moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut.
Vinga, un segon, Miquel, a que la Maria Maria ha tancat perfectament, només volia afegir que tenim l'ocasió, o sigui, hem d'aprofitar que les germanies van durar uns anys, i per tant ara tenim 2 anys per endavant, s'aniran programant moltes coses, per sort, la plataforma té tot un paquet d'activitats que s'està preparant, ja que ara la situació és com és, podrem tindre temps per anar veient, però que sens dubte una cosa que s'haurà de fer és convidar a Maria Margalida que vengui a fer una conferència pollença, que me consta que les fa molt bé.
això espera que sí, que venguis a Pollença a parlar-nos sobre aquest tema que coneixes tan bé, i si ets per aquí també aprofitarem per convidar-te de nou a la ràdio. Així que una abraçada, gràcies per la teva intervenció, i també gràcies, Miquel, per haver vengut als estudis.
A vosaltres,
com sempre. Abraçada forta, i també gràcies per posar-vos al capdavant d'iniciatives com aquestes. Una abraçada als dos.